S'ha parlat, aquí hi ha una passa que afectarà a tothom, a futbolistes, a premsa, a aficionats, però això del camell, ja et dic que se n'ha fet un titular i que no ni camell, ni dromedari, ni històries.
Perfecte.
Dit això, escoltem a Deschamps, que parlava avui abans de l'entrenament i explicava que ho intentaran gestionar de la millor manera possible de cara a la final de demà.
Intentarem gestionar la situació amb tranquil·litat. Cada cas és diferent. Aquesta nit tindré més dades, més informació. Veurem com estem demà. Intentarem estar preparats pel gran partit que tenim.
A diferència de la roda de premsa d'Escaloni, que ha estat molt de futbol, la de Deschamps l'ha vist molest, perquè l'hem preguntat pel virus, per Benzema, després ho escoltarem, per qüestions poc agradables i poc amables, tenint en compte que està a 24 hores, ara ja menys, a disputar la final. Li han demanat que aprofundís sobre el virus i aquí no ens ha pogut donar massa bola a Deschamps.
No entraré en detalls, és un tema que us interessa i ho entenc. Mirem de prendre les màximes precaucions. És la situació que tenim i ens toca conviure-hi. Òbviament seria millor no haver d'estar passant per això, però ho gestionem el millor que podem amb el cos tècnic i els serveis mèdics.
Avec le staff médical, bien évidemment.
Benzema, Karim Benzema, que si viatja, que si no viatja, fins i tot se li ha preguntat que si podria jugar. Ja se sap que la relació entre Deschamps i Benzema no ha estat bona, ni havent-lo portat, fins i tot se sap que Benzema ara mateix es troba bé, que fa dies que està entrenant a bon nivell i que Deschamps probablement se'l va treure del damunt sense acabar d'esperar a saber si Benzema podia acabar de recuperar-se per les últimes instàncies del torneig. Si escoltem bé el que diu Deschamps, quan li pregunten per Benzema, diguem que no parla, diguem que amb especial amabilitat d'ell, el tracta com si fos un jugador més. Escoltem què diu Benzema, Deschamps, quan li pregunten pel davanter.
Moi, ce que je vais vous préciser un petit peu.
El que puc explicar és que hi ha hagut jugadors lesionats, com Benzema, però també Lucas Hernández. Des que van marxar he comptat amb 24 jugadors i em centro en aquests. No em preocuparé ara per les invitacions a exjugadors o futbolistes lesionats. Tenim un grup de 24, del que van perdre 3 jugadors, i amb aquests 24 afrontem el partit contra l'Argentina.
Doncs així s'explicava Deschamps avui a la prèvia d'aquesta gran final de demà 4 de la tarda a l'estadi de l'USAEL. Qui més ha comparegut avui a banda de Deschamps, Dami?
Doncs ha comparegut Lloris, el porter. És tradició, eh? Sempre prèvia de partit a França parla Lloris, no parla ningú més, ni Mbappé ni ningú. Sempre el capità, que la veritat és bastant pla en el seu discurs, no dona massa titulars, però és una qüestió, ja dic, de superstició, de tradició. Sempre en la prèvia d'un partit en França, si està convocat, veuràs parlar a Hugo Lloris, que sí que ha parlat almenys més del partit d'Argentina i de Messi, que no pas Deschamps, que gairebé no n'ha fet referència, i ha dit Lloris el que tots sabem, que Argentina és molt més que Messi.
I believe it's
Penso que l'esdeveniment és massa gran per focalitzar-lo només en un jugador. És una final entre dues grans nacions del futbol, Argentina i França. I és clar que quan t'enfrontes a un jugador d'aquest tipus has de parar-hi atenció, però no es tracta només d'ell. És un equip fort, amb molts jugadors de talent i una nova generació de joves que és clar que ho dediquen tot a Leo Messi. Mirarem de trobar la clau per aconseguir l'èxit.
To get the success on this game.
Doncs Hugo Lloris, porter de la selecció francesa, un dels que busca aquest doblet, aquests dos mundials consecutius, cosa que només ha aconseguit la selecció italiana i la selecció del Brasil en tota la història dels mundials. Per tant, Dami, tu que la història te la coneixes bé dels mundials, és una fita històrica la que pot aconseguir demà Mbappé i companyia en aquest estadi de l'USAEL.
Sí, seria històric i és un dels, diguem, un dels arguments pels quals suposadament França no té pressió, no? Els que mantenen això, i podem estar d'acord, doncs si vens a guanyar fa 4 anys, això teòricament et treu de pressió, però també suposa un repte, imagina, no? Mbappé amb 23 anys pot tenir dos mundials. Bé, veurem Argentina, fa 36 anys que no guanyen, és una barbaritat. És veritat que és un grup també molt jove de futbolistes que potser pesa més la il·lusió que no pas la pressió, però arribats a aquest punt, jo tinc la sensació que si no es guanya serà tràgic i dramàtic. Jo tinc aquesta sensació que s'ha arribat fins aquí ja havent superat l'angoixa de la possibilitat d'eliminació de la primera fase, s'ha aconseguit una estabilitat emocional, però està tan tan a prop, no només que guanyi Argentina, sinó que sigui Messi, que es faci aquesta justícia divina que ens deia ahir Víctor Hugo Morales, no? De veure Messi aixecant la copa, la foto definitiva que tots volem i que crec que mereix el futbol, que si no es guanya, no vull ni... Se'm posa la pell de gallina, sincerament, no vull ni imaginar-m'ho. Però bé, no ens ho imaginem. Però jo crec que tota Argentina ho patiria. Així que jo crec que hi ha un punt de pressió... No, un punt de pressió no, hi ha molta més pressió en Argentina i que França, no dic que s'ho agafin calma, però que aquesta Copa del Món que han guanyat a Rússia, doncs li dona cert coixí.
Amb clara majoria demà, com ens explicaves, Dami, d'aficionats argentins a les graderies de l'Ocell, d'això no en tenim cap dubte, i amb arbitratge polonès demà en aquesta final. Ui, el Dami, de cop el banderazo se l'han portat per davant, ara intentem recuperar de seguida des de aquest punt cèntric de Doha, on està concentrada bona part de l'afició argentina, com dèiem, demà amb aquesta majoria, ara sí que l'hem recuperat, Dami, d'afició argentina demà, sí, en aquest estadi de l'Ocell.
Sí, crec que em preguntaves per l'àrbitre, serà Simon Marciniak, que de fet venia sent... estava entre els favorits des de fa ja uns dies i va ser el designat aquesta setmana. Bé, ja saps, allà a la Conmebol són supersticiós, algú va posar una mica el crit al cel dient, no, àrbitro europeu, no? Equip europeu contra equip sud-americà, doncs pot no haver agradat, però bé, està clar que un àrbitre polonès no es decantarà per un equip francès contra un sud-americà. No té res a veure, tota la credibilitat d'entrada per Simon Marciniak, i sí, de fet, els partits que ha jugat França contra equips amb afició, diguem, més nombrosa, semblaven el que va ser França, una Gàlia, una petita Gàlia amb aficionats allà raconats darrere una porteria. A més, és una afició que a nivell de selecció, a nivell de certs clubs no, però a nivell de selecció és poc sorollosa, no crea massa problemes, i demà estarà absolutament silenciada. Es parla de més de 50.000 argentins, com et deia, és la mobilització més important mai provocada en una final d'un Mundial, i aficionats disposats a pagar el que sigui per una entrada que en aquests moments no tenen. Les últimes hores hi ha hagut manifestacions reals a les portes del centre de convencions de Qatar, on hi ha ubicat al centre de premsa perquè la FIFA posés les entrades al preu oficial, però clar, això és una final de Copa del Món, això és Qatar, la FIFA una miqueta manega les entrades al preu que vol, però és que ara mateix ja no queden entrades disponibles, així que molta gent, clar, que és a Qatar, Argentina juga la final, però amb patiment, perquè no tenen clar si podran veure aquesta final del Mundial.
Ens deixem el Dami enmig d'aquest banderazo de l'afició argentina. Qualsevol novetat, Dami, ens demanes pas. Si no et sentim més tard, també, evidentment, el tu diràs amb el Dani Aguil avui a partir de les 11. Gràcies, Dami, fins ara.
Gràcies, fins després.
Com tenim el partit de la Penya Galícia, Albert?
Doncs guanyant de 15, ho ha arribat a fer de 20, ara de 15, 18 a 33, és la diferència que hi ha ara mateix a la pista de l'Obradoiro. De moment, una gran primera meitat de l'equip verdinegre.
I el Barça Sant Feliu a Salamanca?
Aguantant el tipus, podríem dir-ho així, perdent de 4 contra el Perfumeries Avenida, en principi favorit, però el Barça Sant Feliu, ja sabem, està fent un gran inici de temporada. 32 a 28, queden 2 minuts pel descans.
A segona divisió tenim dos partits en joc des de fa 8 minuts.
Exacte, primers 10 minuts de joc, no hi ha gols. Cartagena 0, Racing 0 i Villarreal B 0, Las Palmas 0.
I la jornada europea d'hoquei patins, Albert?
Són els dos partits dels catalans de les 6 de la tarda de la Champions. De moment, amb bones notícies, no hi ha 4, Fulònica 2, queden 5 minuts pel descans, i el Calafell guanyant 0-2 al Grosseto. A la Copa de les Serres, l'excopa de les Serres, ha guanyat el Voltregà 1-0 al Quever, per tant el Voltregà passa de ronda.
I el màster de pàdel del Sant Jordi, com tenim la segona semifinal femenina, Àlex?
Doncs amb un segon set igualadíssim, s'han disputat 6 jocs, hi ha hagut 4 breaks, i ara tenen Alejandra Salazar i Gemma Triay una opció per fer el cinquè d'aquest segon set, que està sent molt igualat, però sembla que ningú vulgui guanyar el seu servei. De fet, farà el 4-3 la parella número 2, Alejandra Salazar i Gemma Triay, ara mateix. Per tant, s'han disputat 7 jocs, 4-3 guanyen Salazar i Triay, i ha hagut 5 breaks en aquest segon set, molt igualat, però ara la parella número 2 tindrà servei per posar-se 5-3 i encarrilar l'accés a la final de demà contra Ari Sánchez i Paula José María.
Una mica més de la final de demà entre França i Argentina.
A RAC 1, Superesports.
City, 21, said,
rugby del Superesports, Francesc Gómez, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
A veure, tu quina relació tens amb la final de demà entre França i Argentina, Francesc?
Relació llunyana, de segon parent, perquè com que el rugby hi ha molts argentins, a Catalunya i a Espanya, a tot arreu hi ha molts argentins, al rugby més, i llavors, doncs, encara que no sigui el gran seguidor del futbol, que és el meu cas, doncs, vaja, només pels meus amics i per Messi també, que jo, quan l'època Guardiola i Luis Enrique sí que era molt seguidor, doncs sí que vaig demà amb Messi.
I a tot això, al Barça hi ha una relació, diríem, Francesc, estreta d'aquest Mundial, en aquesta final França-Argentina.
Estreta, divertida i tensa alhora, eh? És com un còctel allà curiós, perquè els dos principals entrenadors del Barça, és a dir, el primer entrenador, que és el Santiago Monteagudo, és argentí, i un dels assistents, l'entrenador de tres quarts, és el Jean-Luc Trogno, que és francès. Per tant, doncs allà em sembla que porten setmanes a Camp Barça comentant la jugada, i a més, a l'equip hi ha diversos argentins i diversos francesos. I pel jugador que he parlat diu que està divertida la cosa.
Està animada. Va, anem a comprovar-ho. Anem a saludar primer a l'entrenador del Barça, el primer entrenador, Santiago Monteagudo. Hola, Santiago, bona tarda.
Hola, què tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
No sé si heu arribat ja a Astúries o encara esteu de camí, Santiago.
No, nos quedan 40 minutos, más o menos.
Bueno, 40 minutos. Mira, te daremos un poco de compañía, Santiago, ahora, bueno, hablando sí, de esta final. I un dels ajudants de Santiago és el Jean-Luc Trogno. Hola, Jean-Luc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que em sembla que no esteu junts, eh? No viatges tu amb l'equip cap a Astúries.
No, jo viatjo demà amb la selecció catalana a València.
Aquí separats avui, perquè així no us baralleu abans de la final entre Argentina i França. Santiago, ets molt futbolero, o això és un... Preguntar-li a un argentí si és molt futbolero és gairebé una reiteració. Mira, Santiago ens ha penjat o l'hem perdut. Ara el recuperem, que està a l'autocar, com ens deia, 40 minuts d'arribar a Astúries. Tu, Jean-Luc, ets futbolero, ets molt futbolero o no?
No sóc futbolero.
I abans d'una final amb l'Argentina...
Soc d'una ciutat on el futbol és tot, soc de Marsella, soc de l'Olympique de Marsella, però de veritat jo crec que he vist a l'Argentina, a Croàcia, a l'Argentina, a Holanda i poc més.
Bueno, ja és alguna cosa. I el vestidor ja xup-xup, ara ens deia el Francesc, que no només sou tu i el Santi, sinó que també hi ha jugadors i argentins i francesos. Hi ha ambient de final o no?
No et creguis, no hi ha piques. No hi ha piques perquè som de rugby, som gent de respecte i sí, ens diem coses, però podria ser més dur, però no, és molt... De fet, amb el Santi li he dit sort per a diumenge i per als dues partits. Bueno. Res més, i ell també. De fet, Santi em diu des de l'inici del Mundial que França era ganador. Pero no me lo creo.
Claro. Santi, lo dices para eso, un poco mufa, ¿no? Para que pase lo contrario, ¿o no?
Claro. No lo sé.
Anula mufa.
¿Tú eres muy futbolero, Santi? O como te decía, preguntarle a un argentino si es futbolero es casi un insulto.
Sí, la verdad que sí, me gusta mucho y estamos muy, muy entusiasmados con este Mundial y muy, nada, la verdad que la final de mañana la estamos esperando de mucho tiempo y hay un montón de aspectos en juego, más allá de la final, es el partido de Messi, es lo que esperamos durante tanto tiempo y esperemos que salga adelante, obviamente. Nos tocó contra un gran rival, pero bueno, estamos confiados.
¿El vestuario sois mayoría o no, Santi? Aparte de los argentinos...
Totalmente mayoría y ahora decidimos separar el plantel. A Luqui lo mandamos a Valencia para que no haya problemas en el bus. A mí esta posición me va muy bien, ¿eh? Ir de... Que va, somos el pobrecito, mira. Me va muy bien. Había dos franceses más en el plantel que extrañamente no se subieron al bus. No sabemos por qué.
¿No han subido al bus, Santi? ¿No vienen con vosotros a Asturias, los franceses?
No vienen. No saben por extrañas situaciones no se subieron al bus. Pero bueno.
Bueno.
La verdad que estaremos acá arriba mirando el partido porque nos agarra la vuelta justo y
bueno, està tot preparat.
Veig, Jean-Luc, que el Santi ho viu una mica més, eh? Que tu em deies això, que no hi ha rivalitat, però veig que el Santi potser sí que em canvia una mica, de rivalitat.
No, és que los argentinos lo viven. De fondo de pantalla en el móvil no tienen a su mujer o un familiar, tienen a Maradona.
¿Es tu caso, Santi, o no?
Sí, totalmente, lo tengo ahí. Siempre. Aparte, una de las cosas que obviamente venir al Barça fue es un sueño para cualquiera, compartir el club donde estuvo Diego en su momento, para mí fue, nada, es un pequeño detalle, pero a mí ya me tocaba ese lugar, estuvo Diego y Messi en este club y poder trabajar en cualquier cosa ya era algo muy importante desde ese punto de vista, más allá de lo que es el rugby y lo que significa para mí en mi vida, que es espectacular, pero bueno, compartir este club y ser parte de este club es increíble.
¿Et va bé Argentina a la final, Jean-Luc, o preferies algú altre com a rival en una final?
No, una final se juega y se gana, entonces yo no me preocupo.
És igual que
Mbappé
hi hagi davant,
el trabajo.
Confianza no. Absoluta en Mbappé. ¿Qué, Santi?
No, nos preocupa un poquito Mbappé, nos preocupa un poquito, pero creo que tenemos atrás unos lindos leñadores que lo van a acomodar y esperemos que Messi tenga un buen partido, que está bien acompañado también.
Francesc, què els has de dir en aquesta parella?
Argentina tendrá que mantener el ritmo de los dos últimos partidos, ¿eh? No sé si va a poder ser, ¿eh? Cómo no, Luqui, cómo no. Lo que es importante es cómo está el grupo. Yo creo que el grupo está increíble y eso es lo que le da la fuerza al equipo, ¿no? Obviamente, bueno, Francia tiene mejor equipo, pero un poco de hacha y listo. La ventaja que tiene Argentina es que todo el país se ha ido a Qatar. Sí, increíble. Hay crisis económica en Argentina, pero están todos en Qatar.
¿Qué cambiarías por ser allí, por ser mañana en Qatar y no en Asturias, Santi?
No, la vida, pero bueno, hay responsabilidades y lamentablemente no puedo estar, pero sinceramente, si era en otro momento de mi vida, seguramente hubiese estado, porque yo creo que es único. Igual tengo confianza de que Messi en uno más va a estar, así que por ahí en Estados Unidos dentro de 4 años me va a tocar, pero este no pude, lamentaría la vida, pero bueno.
¿Tú cuántos años tienes, Santi, si lo quieres decir?
Yo tengo 45.
45, es decir que el del 78 no lo vives.
No lo viví, me acuerdo muy poco, el del 86 lo viví a pleno. Uh-huh. Me acuerdo el gol de Diego a los ingleses, me lo acuerdo patente. El del 90 en Italia lo viví a pleno, mirando cada partido y habiendo perdido la final, y después ya era grande y viví todos, pero no pude ir a ver ninguno en vivo. Estaba jugando el rugby en Italia en el 2006, que fue en Alemania, uh-huh. Y no pude acercarme porque me coincidía con los compromisos y no pude acercarme. Eso fue lo más cerca que estuve.
Tu, Jean-Luc, has viscut els dos de França, el del 98 i el del 2018. No sé amb quina intensitat, però sí que els has viscut plenament conscient els dos, eh?
Sí. I el de 98, sí. Hablo en castellano, eh?
Sí, aquí, cap problema. Sí.
Però, com vulgueu. El del 98 hay una buena anécdota. Yo estaba haciendo el nivel 3 de entrenador en San Antonio y yo no estaba convencido que Francia iba a ganar a Brasil. Uh-huh. Y suelté: mira, si Francia gana, me tiro del puente en pelotas. Hostia. Ganó Francia, no te digo, la chica de la recepción cuando me vio pasar, estaban todos los del curso detrás de mí, Fran Puertas, piloto. Venga, vean, Jean-Luc. Llegué al puente y había marea baja. Yo, no salto, no hay agua. Todos, tenés que saltar. Y salté del puente de San Antonio, me metí en el barro. No sé cómo me salí de allá. Por eso el 98 me recuerdo mucho.
No m'estranya que te'n recordis el perill de les apostes. Francesc,
se montó una fiesta. Creo que el día siguiente hemos traído un sombrero para cada participante del cursillo. Éramos 100.
Nos fuimos de fiesta y por cada cubata era un sombrero. Traímos 100 sombreros. Éramos 3.
S'havia de celebrar com Déu mare, que ja sabem, Francesc, que les celebracions en el rugby són grosses, però escoltant-nos els dos, el Santi i el Luqui, com li diu el Santi en el Jean-Luc, el vestidor de la Santboiana, ai, de la Santboiana, del Barça, perdó, ha d'haver estat divertit aquesta setmana, Francesc, eh?
Sí, sí, home, segur. A mi, jo, inicialment anàvem a trucar, anem a explicar una mica interioritats, anàvem a trucar dos jugadors, i jo vaig parlar amb un jugador del Barça, amb el Joan Lozada, que és amic meu, i li vaig dir, escolta, aquí puc trucar? I em va dir, truca al Luqui i al Santi, que són els entrenadors, i que ho expliquin ells. Diu, però igualment hi ha bastant merder per dintre. Tot en això, eh? En el to aquest de conya que diu el Luqui i el Santi, eh? Tot bé, tot de bon rotllo i somriure, però sí, es parla molt, i no és només el del Barça, vull dir, tots els vestidors de rugbi de Catalunya, per això que t'he dit, perquè hi ha bastants francesos i bastants argentins, i és normal que coincideixin, hi ha bastanta cunyeta, molts mòbils allò entrenant, molts mòbils a la banda oberts, ai, vaig a veure aigua, molts jugadors que van, molts argentins que van a veure aigua de sobte durant els entrenaments, per veure com van els partits, i així estan, i així estan.
I mañana, Santi, lo que decías, claro, el partido es a las 4, vosotros jugáis a las 12 y media en el campo del Belenos. ¿Os quedáis allí hasta que acaba la final o cómo lo hacéis para seguirla?
No, porque si no vamos a llegar muy tarde, tenemos 10 horas de bus. Uf. Así que la tenemos que ver arriba del bus, ya tenemos todo preparado, la tecnología para verla. Y sí, aparte se llega a cortar y nos tiramos del micro, pero la verdad que...
Nosotros también en Valencia lo tenemos todo montado, además el fisio de la Catalana es francés también, el Batiste. Es decir, que somos dos contra todo el bus.
També et toca bus per tot, també, Jean-Luc. També ho haureu de seguir des del bus.
Sí, estarem tornant de València a aquesta hora, sí.
Si se corta, Santi, què? Si se corta, Santi, mañana, la senyal. Mira, el que està allà és el Santi, eh? Sí, Montes, sí. Ara mateix en aquest
només
autocar,
de pensar-ho.
Que està de camí, arribant ja a Astúries, on juga demà el Barça aquest partit de la Lliga de Rugby. De l'equip, qui diries que és el més futbolero, Jean-Luc? A banda del Santi, que ja m'ha quedat clar que ho és dir molt.
Uau, també el entrenador de los delanteros, el Tierno, el Mariano, uf, y todos, en general todos. Los argentinos no dicen nada, miran el partido, no dicen nada. Ahora, si hay un gol, uau. Son 5 minutos de gritar, de vacilar, pero no dicen nada. Me fui a ver con el preparador físico, con el Horacio, la Argentina-Holanda. No decía ni una palabra. Y en el 2-2 ya estaba enterrado, pero bueno.
Están concentrados, hombre, están concentrados, Jean-Luc, ¿qué vols? No. Tú allá durant conversa y ellos no.
Son muy supersticiosos, es decir, nadie puede decir un comentario. Nadie puede decir nada. Si alguien dice algo, lo echan de la sala.
Sí, ho tenen, això de repetir, vaja, no només ells, de repetir rituals i de quan una cosa va bé no canviar-la massa de cara al següent partit perquè d'aquesta manera funcioni. Santi, que t'hemos recuperado y te dejamos ya tranquilo en el autocar. ¿Algún ritual, ahora que lo comentaba Jean-Luc? ¿Alguna superstición? ¿Alguna pieza de ropa que vas a repetir mañana seguro o no?
Tengo la camiseta del 86, la réplica, obviamente, de Maradona del 86, que la usé en cada partido, pero muchas no se pueden porque los vi en casa y trataba de respetar el lugar y todo en mi casa, así que espero que el haberme, que estar en otro lugar no cambie el resultado, porque hasta ahora venimos bien, pero la camiseta la traje, la de Diego del 86.
Dependerá de esto, Santi, si tú no estás si no estás en el sitio se perderá.
Esperemos que no. Santi no, sí, no. Ha traído la camiseta con la S.
¿Cuál? ¿Ah, vos trajiste la de Francia?
No. Te estaba preguntando si has traído el licra con la S de Superman.
Ah, no, esa no la tengo. No, esa no.
Es que Santi tiene camiseta por todos los partidos.
Pero esa es para ganar en rugby. Esta es para ganar en fútbol.
Mañana ya sé que eso que diré es muy feo, Santi, pero... cambias, ahora que no nos escucha mucha gente,
sí.
Una derrota del Barça en el campo del Belenos porque Argentina es campeón del mundo, ¿no?
Mirá, no. No, me está matando esta pregunta, me está matando. Es un partido muy importante, la verdad que no te lo cambio, pero sé que me voy a arrepentir, hoy no te lo cambio.
Muy bien, eso es ser un profesional como Dios manda, sí señor. Santi, que acabe bien el viaje, que lleguéis bien a Asturias, suerte mañana al mediodía, bueno, y sobre todo a la tarde también en este gran final del Mundial.
La vamos a necesitar. Gracias, muchas gracias.
Gràcies al Santi Monteagudo i Jean-Luc Trogno. Enhorabona també per la trajectòria fins ara en aquest Mundial, a veure demà què passa, i sobretot per voler-nos acompanyar i aquest bon humor que heu després amb el Santi.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. El Jean-Luc Trogno i el Santi Monteagudo, primer entrenador i un dels assistents del Santi Monteagudo, cara a cara avui, a menys de 24 hores d'aquest Argentina-França. Déu-n'hi-do. Tu, el teu equip, molt argentí o no, Francesc?
Fa uns anys sí, que era dale, boludo, el mate, tot això, i ara n'hi ha 3 o 4 només, però han de paixar bobo, s'ha dit bastant avui en el partit. Però no, un número acceptable d'argentins. Si n'hi ha masses, a vegades hi ha problemes.
Heu guanyat?
Just d'argentins. No, no hem guanyat.
No heu guanyat. Vale,
no, potser més argentins, hauríem guanyat.
No preguntaré més. Francesc, gràcies per les gestions d'aquesta setmana. Ens hem passat molt bé. Fins la propera.
Adéu, Xavi, que vagi bé.
4 minuts i les 7. Actualitzem el marcador de la Penya Galícia. Albert.
Doncs la veritat és que ha marxat del descans amb la màxima diferència. 24 a 47. Guanyant de 23 la Penya a la pista de l'Obradoiro.
I com tenim el partit del Barça-Sant Feliuenc?
Doncs també el descans, perdent de 8, Perfumeries Avenida 37, Barça-Sant Feliuenc 29.
Fem una pausa i tornem. Hem d'anar ja cap a l'estadi Johan Cruyff, a punt de començar aquest Barça-Atlètic-Real Unión, però abans també anirem cap a Buenos Aires, una història curiosa relacionada amb la final de demà.
RAC 1.
Voleu fer realitat la dita com a casa en lloc? Ara, amb els fons del programa Next Generation i el Consorci Metropolità de l'Habitatge, us ajudem a rehabilitar el vostre edifici per poder estalviar energia i diners. Amb ajuts fins al 80%.
Se acabó el pasar frío y calor.
A la fi s'hauran acabat les humitats.
Qui m'ho havia de dir que un dia veuria tots els veïns d'acord?
Informa-te'n a comacasaenlloc.cat. Consorci Metropolità de l'Habitatge.
RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1.
RAC més 1 i Abacus us desitgen bones festes amb el conte Un camell d'Orient, basat en la Nadala de Manel.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, precisament la Nit de Reis.
Una adaptació a càrrec de Marbala que converteix l'actor David Verdaguer en el camell de Sa Majestat el rei Melcior.
Aquella figureta d'allà sóc jo!
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient, amb les veus de RAC 1, el grup Arribar i Ploure i un regal en forma de cançó obra de Judit Nederman.
Tieta, però des de quan parlen els camells?
Com arriben camells tot sol a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Aquest any, RAC més 1 i Abacus us feliciten les festes amb un conte. El trobareu a RAC més 1, rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets.
RAC més 1. Tots som més festes. Superesports.
Un minut i les 7 de la tarda, un minut i arrenca el Barça Sporting de Portugal, segona semifinal de la Supercopa Ibèrica d'handbol, i un minut i arrenca l'estadi Johan Cruyff, el Barça Atlètic Real Unión de la Primera Federació. Allà hi tenim el Gerard Ballero. Hola, Gerard, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
I també l'Albert Bermúdez. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, com anem?
Sona l'himne del Barça, això vol dir que surten protagonistes a la gespa.
Sí, els protagonistes, els 22 protagonistes ja sobre la gespa, gairebé n'hi ha més a la gespa que l'agradaria, Xavi. A cop d'ull, poca gent avui al Johan Cruyff. És veritat que aquí la gent sol arribar a última hora, però en fi, el Bermúdez, el Jordi Cruyff, que l'he vist, per cert, a la
sí?
llotja.
Sí, molt bé.
Acaba d'arribar. I algú més, però no massa...
Ha duplicat l'assistència.
Sí, gairebé. No massa gent més, no.
Amb quin 11 surt avui a jugar al Barça Atlètic, Gerard?
Amb un 11 molt reconeixible, la veritat. De fet, només hi ha un canvi respecte a l'11 que va treure Rafa Márquez el cap de setmana passat al camp del Nàstic de Tarragona, al nou estadi. Entra Fabio a l'11, en surt Ilias, Arnau Tenas a la porteria, línia de 4 en defensa, amb Álvaro Núñez, Pelayo, Xadi i Àlex Valle. El mig centre serà Marc Casado, com gairebé sempre en aquesta temporada. Als interiors, Xus Alba i Carbonell. A la banda dreta, Luis Micru. De l'esquerra, Fabio. En punta, Víctor Barberà.
I ja que som el del Real Unión.
A Mirazusta a la porteria, també 4 al darrere. Pérez, Montoro, Espigares i Yasso. El doble pivot el formen Beovide i Quique. A la mitja punta, Luque, bandes per Nacho i Núñez, en punta, Bravo.
I qui xiula?
Xiula un andalús, que es diu Manuel Camacho Garrote.
Molt bé. Estem a menys de 24 hores d'una final del Mundial. Si permeteu, deixeu-me anar cap a Buenos Aires per saludar un periodista francès, Florent Torxu, que escriu a l'Equip, a France Football, entre altres publicacions, que ha escrit un llibre que es diu Le Roi Leo, una biografia de Messi, que ha tingut honor de lliurar-li pilotes d'or a Leo Messi a casa seva. Hola, Florent, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, amics.
Bona tarda.
Un gusto estar con ustedes.
En Buenos Aires, ¿no, Florent?
Sí, sí, bueno, me dicen mis amigos que tengo un olfato como los goleadores, ¿no? Me vine acá para cubrir el Mundial para el diario Le Temps de Suiza, porque, bueno, mis compañeros del equipo de France Football, bueno, se fueron para Qatar y mal no me fue porque, bueno, se enfrentan mis dos países, bueno, mi país de nacimiento que es Francia y mi país de corazón que es Argentina.
Tú eres francés, Florent, de nacimiento.
Sí, sí, 100%. Sí, nací en Francia, en Saint-Malo, que le dio el nombre de las Malvinas, ¿no? A las Islas Malvinas Argentinas, como dicen acá. Bueno, es otra casualidad de mi historia con este país.
¿Y el enamoramiento con Argentina, dónde lo encontramos?
Bueno, en el Mundial 94 yo tenía 10 años justo. Y bueno, descubrí a Batistuta que me encantó, no sé cómo fue un flash, no saben cómo son los chicos, los niños. Lo vi y me impresionó con esa camiseta, con esa melena, con ese pelo largo. Y bueno, su manera de festejar los goles, su pegada, y a mí me encantó. Y a partir de ahí empecé a seguir la selección argentina, me volví fanático, me compré todas las camisetas que podía de la selección y de los clubes de acá. Y bueno, después tuve la suerte de entrevistarlo a Batistuta, 13-10, que ahora es mi gran amigo, que hicimos la biografía de él juntos. Y después, bueno, llegaron Messi y los Balones de Oro, las entrevistas, la entrega, y Diego Maradona también le hice la última nota en vida. Así que, bueno, mi historia con Argentina es muy completa.
Hasta el punto que has calificado la final de mañana como la final de tu vida, ¿no? Este Francia-Argentina mañana en Doha.
Sí, es muy especial porque me la jugué viniendo acá en Buenos Aires para vivir esta Copa del Mundo. Y bueno, no sé, es como que siento que tengo como una estrellita ahí arriba que me sigue, porque en 2009 yo llegué acá por primera vez para trabajar para France Football y el equipo, y ahí Messi empezó a acumular los Balones de Oro, 5 en los 7 años que yo viví acá. Y después tuve la suerte de conocerlo, bueno, en su casa en Castelldefels y después en París para el sexto y el séptimo Balón de Oro. Y bueno, le hice la última nota en vida a Maradona un mes antes de su muerte. Y ahora cuando decidió venir acá a cubrir el Mundial, bueno, sale esta final que entre dos países. Así que bueno, creo que realmente tengo una estrellita ahí arriba.
Claro, tú eres francés 100%, te enamoraste por Batistuta de la selección argentina. Mañana, ¿con quién vas?
No, sí, con Argentina. Yo obviamente amo a mi país, amo a Francia, tengo mis amigos, mi familia, mi educación, todo, bueno, lo hice allá. Pero cuando rueda la pelota, yo voy siempre para Argentina porque es el país de la pasión, el país que me hizo sentir, bueno, feliz de ver, bueno, lo sufrí también mucho. Estuve en la final del Maracaná en 2014. Después viví los partidos a la distancia de las finales perdidas de 2015-2016, lo vi muy triste a Leo y quiero que esta vez él esté feliz. El año pasado, bueno, cambió mucho acá la relación, la conexión entre el pueblo argentino y Leo, ya lo sienten como uno más, muchas veces lo veían como un catalán, un extranjero, y ahora ya no, lo consideran como uno más y quieren ver levantar la copa, no, no solamente por ellos, pero por él.
¿Y esto tu familia francesa y tus más próximos en Francia lo entienden, que mañana uno vaya con Argentina o no?
Es difícil porque, bueno, como dice acá la canción de muchachos, no se puede explicar. O sea, yo me acuerdo en 2018 que me peleé con amigos de mi papá porque estaba mirando el partido de Francia-Argentina, el octavo de final. Y, bueno, en un momento me tuve que ir del salón para bajar un poco la tensión y después del partido me vinieron a ver y me dicen, ¿por qué lo vivís tan así? Como que es solo un partido de fútbol. Y ahí le dije que no entendían, que era mucho más que esto, y bueno, yo lo vivo como un argentino más. La verdad que es un poco raro, repito, yo me siento francés en todo el resto, todas las otras partes de mi vida, pero cuando juego a Argentina en el fútbol, yo voy 100% detrás del equipo.
¿Y cómo está Buenos Aires, Florán, a menos de 24 horas de la final?
Es increíble, bueno, nunca había visto tanta gente con camiseta de Argentina. Todas las tiendas tienen los colores de Argentina, albiceleste, y bueno, hay una atmósfera, sí, la gente se ve feliz. Un amigo periodista acá en Olé me decía que él recordaba el 86 y que nunca había visto que la gente caminara por las veredas con la sonrisa puesta, ¿no?, en la cara. Es verdad que se siente un aire así como que es Navidad antes de Navidad, aunque, bueno, también acá hace calor. Y, bueno, también esto ayuda, ¿no?, que es el primer mundial para mis amigos argentinos en un momento del año donde hay sol, donde hay calor, la gente afuera, y eso, bueno, hace que realmente se viva de una forma muy especial.
Sí, sí, el otro día lo comentaba también, no sé si era Juan Irigoyen o quien lo comentaba, que este mundial en invierno para Europa y en cambio en verano para Sudamérica, en este caso para Argentina, que evidentemente cambia la manera de seguirlo, como se está demostrando también en Buenos Aires y en toda Argentina. Y futbolísticamente, Florán, ¿cómo lo ves lo de mañana?
Lo veo muy ajustado, muy parejo, porque Francia tiene un equipazo, Argentina llega con la garra y con este factor X que se llama Leo Messi, y obviamente para Argentina, bueno, esa garra y tener al mejor del mundo son los mejores argumentos para darle vuelta a un partido que parece que bueno, futbolísticamente hablando sería más para Francia, pero bueno, ellos tienen los talentos, tienen muchas cosas. Jugadores, bueno, ustedes conocen muy bien a Griezmann y Dembélé, y Tchouaméni, que nos encantan en la liga, pero también con la selección de Francia, pero creo que Argentina con esa garra, con estas ganas, y con Leo, que se puede inventar cualquier cosa, lo vimos el otro día con Croacia, con la jugada, bueno, maradoniana, pero en realidad mesiana, ahora lo que hizo, bueno, con Guardiol, que pobre, era uno de los mejores defensores del Mundial hasta ese momento y bueno, tuvo que vivir de estar enfrentado al mejor.
Tú que los has tenido los dos delante, Maradona y Messi, que todo el mundo y nosotros los primeros no paremos de comparar uno con el otro, ¿qué te parece o qué te dice a ti esta comparación entre los dos?
Para mí, bueno, como dice Leo siempre que le hacemos la pregunta, son distintos. Pero bueno, los argentinos lo tienen que disfrutar, disfrutaron de muchos años, ahora están disfrutando de Leo, y realmente yo creo, yo los pongo a la misma altura, no quiero poner uno arriba del otro porque hicieron dos carreras extraordinarias. Messi tuvo la suerte de disfrutar del Barça de Guardiola, después de Luis Enrique, de la MSN y todo eso. En la selección fue más complicado durante muchos años, y ahí llegó, fue un poco más quizás al revés, en la selección le fue bastante bien. Pero aparte del Napoli, él tuvo una carrera complicada en sus clubes. Bueno, de hecho, en Barcelona tuvo una estadía complicada. Pero bueno, los dos son unos cracks y los quiero mucho. Y bueno, los que disfrutaron a Maradona en su momento ahora están disfrutando de Messi.
Si Messi gana mañana el Mundial, no sé dónde, porque vamos a ver dónde está en septiembre o octubre del año que viene, pero el octavo Balón de Oro me parece que se lo tendrás que llevar a su casa, ¿eh?
Sí, sí, obviamente, bueno, quiero recordar que no son los periodistas de France Football que votan, sino es un colegio mundial, bueno, de 100 periodistas, pero bueno, ahí está claro que ya esta vez no va a quedar fuera de los 30, eso está claro ya para mí. Esto fue un error de mis compañeros.
Error de sistema, sí. Esto, Florán, ¿eh? Un error del sistema fue esto, ¿eh?
No, esto no sé qué pasó ahí. De hecho, bueno, Drogba, que es el embajador y que también puede dar su palabra sobre eso, Drogba dijo que, bueno, era un error y yo lo entiendo. Pero bueno, seguramente, yo creo, lo digo a nivel personal, no me malinterpreten, no como periodista de fútbol, pero bueno, conocedor de cómo es esto, para mí el que gana esta final entre Mbappé y Messi será el próximo Balón de Oro, seguramente.
Pues a ver qué pasa mañana a las 4 en el estadio de Lusail. ¿Dónde la vivirás tú la final, Florán?
Y bueno, tengo ahora como mis amigos argentinos, me volví muy supersticioso y tengo muchas cábalas. Hasta ahora nunca vimos el partido dos veces en el mismo lugar, así que y no fui a la fan zone y hoy estuve para ver el partido del tercer puesto y me pareció muy lindo el ambiente, las pantallas gigantes, y creo que por fin vamos a ir ahí, como fue el lugar que evitamos hasta el final, y creo que es el lugar donde tenemos que estar mañana. Y bueno, ojalá después vayamos todos al obelisco, ¿no? Como se suele hacer cuando Argentina gana una copa importante. Y esta no es de las menos.
Pues a ver qué pasa mañana, a ver si hay banderazo en el obelisco mañana para celebrar este título de campeón del mundo para la Argentina. Florán Torxú, muchísimas gracias por habernos atendido y a sufrir poco mañana si se puede.
Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos los amigos de Cataluña, que bueno, espérenme, vuelvo pronto porque yo vivo en Barcelona, así que un gusto verlos allá.
Pues te esperamos aquí, Florán, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Periodista francès, France Football, l'equip, l'home que ha lliurat unes quantes pilotes d'or a Leo Messi, que va fer l'última entrevista en vida a Diego Armando Maradona, que s'ha anat a seguir aquest Mundial a Buenos Aires i que vol que guanyi la selecció argentina per davant de la selecció francesa. El Superesports de RAC1 quan passen 12 minuts de les 7 de la tarda. Déu-n'hi-do la història, Ballera.
Sí, sí. No sé si m'ha agradat més aquesta o...
Els del rugbi.
Sí, la que ha buscat el Francesc Gómez.
El rugbi és per ser l'autocar demà de tornada, eh? Aquest autocar de tornada del camp del Belén. Ja,
Pobre conductor. Pobre conductor. Sí.
I passi el que passi,
que no es talli la senyal. Si es talla el senyal,
mare Déu,
pot haver-hi morts, gairebé, en aquell autocar. Esperem que no, que aguanti, tot i que ja sabem que un senyal... Vaja, veurem com és això, de televisió, el sistema. Ho han provat avui, per tant, deuen tenir-ho bastant assegurat.
S'ha aguantat avui.
Però que aguanti demà aquestes 10 hores de trajecte que tenen, després de jugar partit de rugbi. Vinga, 10 hores de trajecte, tornada cap a Barcelona, i per això no es poden quedar allà a veure el partit, perquè si no, evidentment, arribarien a les Santes de la matinada i segurament alguns d'ells deuen tenir feina demà a primera hora del matí. Al Johan Cruyff ens hem perdut alguna cosa molt interessant en aquests primers 11 minuts, Gerard?
No. Si em dius molt interessant, no. El Barça ho ha provat amb un xut de Luismi Cruz que ha sortit molt desviat. El Real Unión ha tingut alguna aproximació, però no li podem comptabilitzar ni tan sols cap xut ni entre els tres pals ni fora. És veritat que l'equip de David Movilla ha sortit amb personalitat avui al Johan, malgrat que el Barça, mica en mica, ha anat guanyant pes i calant-se amb la possessió de la pilota. Ja sabem que, sobretot a casa, el Barça Atlètic acostuma a ser qui porta el pes del partit i el rival qui va darrere de la pilota. Avui, tot i que el Real Unión d'Irun ha intentat pressionar, ha intentat també ser protagonista, ja veiem, per exemple, ara que els 11 futbolistes estan per darrere de l'esfèrica.
La penya guanyarà, no, Albert?
Mundet seria molt prudent, tot i que està guanyant de 22, ha arribat a guanyar de 27, i bé, és un espectacle veure la penya avui a la pista de l'Obradoiro, 35 a 59, guanyant de 24 a la penya, queden 5 minuts per arribar al final encara del tercer quart.
I el Barça Sant Feliu a Salamanca, la pista del Perfumeries Avenida,
doncs
com
mira,
ho tenim?
També ha començat la segona meitat perdent de 7, sempre dins del partit, com a molt ha anat perdent de 10, ara ho fa de 7, Perfumeries Avenida 47, Barça Sant Feliu 40, queden 3 i mig pel final del tercer quart.
Ha demanat temps mort Antonio Carlos Ortega, l'entrenador del Barça d'handbol en aquesta segona semifinal de la Supercopa Ibèrica. Barça Sporting de Portugal, perquè no ha començat del tot bé per l'equip blaugrana.
No, sempre per darrere en el marcador de 3-4 gols, però mai podent acostar-se a l'equip portuguès. Per tant, podríem dir que és un inici de partit sorprenent, perquè el Barça era el clar favorit d'aquesta segona semifinal, ja espera el Porto, i s'acaba el temps mort amb atac del Barça a l'equador d'aquesta primera meitat. L'equip blaugrana que ataca està perdent de 3-7-10.
Tornem al Johan Cruyff, Gerard.
El Johan, anem a situar com estan els dos equips de la classificació. És curiós perquè la setmana passada, quan estàvem al nou estadi amb l'Esteve Giral, s'enfrontaven dos equips que tenien 22 punts a la classificació. Doncs avui es tornen a enfrontar dos equips que tenen 22 punts. El Barça, que com que va perdre, té els mateixos, i el Real Unión de Irún. El Barça Atlètic 13è classificat, el Real Unión 12è, però compta amb les dinàmiques. El Barça Atlètic ja sabem que ha estat durant tota la temporada un equip molt irregular, sobretot molt més eficaç a casa que no pas a fora, com ja li passa a la majoria dels equips en aquesta categoria. Però el Real Unión és l'equip més en forma de la categoria. En els últims 5 partits ha sumat 12 punts. Són 4 victòries i només una derrota contra el Nàstic. De fet, ve de 3 victòries consecutives des que van destituir l'entrenador després d'aquesta derrota que comento contra el Nàstic de Tarragona. Van destituir a Aitor Zulaika a principis de desembre. Van aconseguir una victòria amb un entrenador interí i ara en porten 2 amb David Movilla. Avui, Puig, Jaume, Albert, vinc amb els deures fets de casa. No us preguntaré si David Movilla és familiar de José María Movilla. Compte ara, però ara en parlem, que ataca el Real Unión. Serà corna, s'ha creuat Xadi Riad davant l'internada de Núñez. Corna favorable a l'Irún. Deia que no és familiar, per bé que, em deia l'Albert Bermúdez,
sí,
d'aspecte perfectament sí, podria ser-ho. Dic, perquè Movilla...
Sí, Mr. Proper, també.
Sí, els veiem, sí, sí, els veiem des de dalt, a més. Vull dir, perfectament, si em dius que és José María Movilla...
Brilla, eh?
És un senyor ben vestit que reflecteix, diguéssim.
Sí, potser aquesta barba no li coneixíem a José María Movilla.
No, porta... ell ja va pelat de totes bandes, però... Però és que aquí només veiem una barba que, a més, podria ser part del traje, diguéssim, que va igual de negre.
Compte el corna, la rematada fora per sobre, el travesseu aprovat. Espigares, un dels centrals del Real Unión. Per sort, jo diria que no ha arribat ni a rematar amb el cap. No sé si ho ha fet amb l'espatlla. I l'esfèrica ha sortit desviada, primera aproximació perillosa, ja hem vist, però on pot tenir avantatge el conjunt de Movilla en les jugades a pilota aturada, la primera que han tingut.
No juga Movilla,
exfutbolista.
José María no juga ja, eh?
A veure, l'últim equip, Saragossa, però vaja, ja fa uns anys, espera.
Home, allò del Mirandés fa molts anys, eh? Sembla que no, home, no, però...
No, és impossible que jugui, no?
Quants anys
fa? No, l'heu jugat...
És el 75.
Deu tenir 45.
Bona collita, Puig.
Sí. Bona collita.
47 anys, no? 47 anys, té.
Vale, la flor de la joventut, què voleu?
És del 75,
però va jugar fins al...
Ara t'ho dic, 2014.
39.
Sí.
Bueno, déu-n'hi-do.
José María Movilla, que era de... Era madrileny o no?
Ara t'ho dic.
Mira, nascut a Madrid.
Ja feia cara de madrileny.
No hi ha un japonès amb 55 anys que ara diuen que ve a jugar a Europa? A la sèrie B italiana o alguna segona... O a Portugal, ara no me'n recordo.
55 anys?
Sí, sí.
Deu ser aquell japonès que en parlaven i encara deu jugar, no?
Bueno,
no, no, és que hi havia un japonès que jugava al seu país amb no sé quants anys.
Kazu Miura.
Sí, exacte.
55 anys.
I ve a Europa? A fer falsa l'ara? A Europa?
A veure, no.
Bueno, mai és...
Ha trigat.
Sí, però l'acabarà fent, això és important.
No era res oficial, eh? Hi havia interès d'algun club. Ara us ho dic.
Més màrqueting que una altra cosa, no? Imagino. Sí, s'acaba produint.
Sí, no crec que sigui de rendiment immediat, hauria de ser, perquè si no tampoc pots esperar-lo gaire.
Donem-li una mica de paciència.
El Sant Jordi, s'ha acabat la segona semifinal femenina, per tant ja tenim final definida per demà, Àlex.
Sí, és la final esperada, la final que tothom desitjava, la final que servirà per decidir qui acaba l'any com a número 1 del món. Han guanyat Alejandra Salazar i Gemma Triay per 6-4 i 7-5 a Bea González i a Martita Ortega, que diuen així adéu a la temporada. Per tant, demà tindrem la final que que tothom desitjava. Per cert, deixa'm dir, Puig, que no han dit xifra oficial encara d'aquesta tarda, però el Sant Jordi fa molt goig i jo crec que arribarem potser inclús a superar la xifra d'aquest matí, eh?
Perfecte, doncs gran entrada i demà potser encara una mica millor en aquesta jornada final. 10 del matí és la final femenina, des de 3 quarts de 10, Molló, Arnac Nesu.
Ens hi posem un quart d'hora abans del partit per viure aquest duel que decidirà qui és la parella número 1 de l'any. Fins l'últim partit, és una animalada el que han fet les dues parelles, guanyi qui guanyi, ens hem de treure el barret perquè han fet una temporada fantàstica. Malauradament només una aconseguirà aquest 1 i òbviament esperem que sigui la catalana Ari.
I tenim en joc, recordem, un gran premi relacionat amb aquest màster de pàdel al Sant Jordi, una sí. pala, però no una pala qualsevol,
no, 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 una pala Head Pro Speed X, valorada amb més de 300 euros, una edició limitada amb un packaging especial. Heu de respondre a aquesta pregunta. Quina és la parella del top 3 femení mundial que juga amb pala Head? L'hem anomenat durant tota la tarda, durant el matí a RAC més 1, per suposat. Heu de seguir el compte @esportrac1 i enviar un tuit amb la resposta i el hashtag PadelRAC1.
Doncs ja ho sabeu. Si voleu aquesta pala Head de més de 300 euros, contesteu aquesta pregunta. Amb aquesta encara en tocaries alguna, Ballera.
Bàrbara i la Zusta!
Dissimula. Com canvia de tema, eh?
No volia canviar de tema, Puig, sinó que Bàrbara s'ha inventat un bon control. La veritat és que aquest nano, que encara és, està en edat juvenil, quan té la pilota a la frontal de l'àrea, entre cella i cella té la porteria i ho prova gairebé sempre, eh? I ara s'ha fet l'espai, ha xutat amb la cama dreta i ha protagonitzat el minut 19 de la primera, la, de moment, única ocasió del partit.
Jo em pensava que deies que la pala que sortegem és Bàrbara.
També Bàrbara, també.
Això també, això
que
també.
Ho és.
Amb aquesta encara faria alguna cosa, sí.
Sí, home.
Acabaria els partits i tot.
Perquè les millors pales, molt lloc, és pel material, sí. Només lleugeres...
No necessàriament. Perquè diuen que a cada jugador li va bé un pes determinat segons el tipus de joc que té i segons també la força que tingui. Si tens poca força, t'interessa una pala lleugera i que la pilota surti molt, per entendre'ns. Que sigui, és un món complicat.
Però és més important la col·locació o la pala, Molló, en aquest esport?
És més important la col·locació i la
pala.
I el cap.
I el pala,
la pala, fins i tot. Les dues coses, et diria.
Val.
Sí, sí.
Home, ara digues que és la pala.
No, home, la pala és
la, pala és la tercera cosa més important.
Tu, a banda del futbol i Bermúdez, el pàdel el toques o no?
Mira, vaig fer un any o dos... Quan vaig fer mal al genoll, diguéssim, i vaig deixar el futbol i vaig estar provant esports de divorciats i vaig provar el pàdel entre d'ells.
Què vols dir, esports de divorciats?
Ha anat a buscar el porteria contrària, eh? Has anat a fer mal.
No, és broma. Però sí, no, vaig jugar un any o així i en el seu moment jugava prou, ara no hi jugo massa. Però quien tuvo retuvo, eh?
És que ja no és esport de divorciats perquè hi juga tanta gent.
Sí.
Si no, tot el món estaria divorciat amb tothom.
Ja la gent no recorda allò de l'Aznar i aquestes coses ja no recorden.
No, és que això ja fa molts anys.
Ja, per això.
Això va ser els anys... Bé, arriba als 80 a Marbella, llegir aquests dies. De fet, avui ho comentàvem també durant la transmissió, una informació del País del mes de maig assegurava que el pàdel és el segon esport més practicat a Catalunya.
Parlo
de llicències, eh? Parlo d'amateurs, per entendre'ns.
Darrere del futbol.
Entenc que darrere del futbol. No ho deia la informació, però...
D'entrada, però perquè és molt fàcil reunir gent per jugar-hi. És a dir...
Jo crec que a nivell popular deu ser el més... No? El més practicat.
Segur. Perquè, aviam, reunir, ni que sigui 10 persones per anar a jugar a futbol...
Sí, clar. El que passa és que, clar, aquí al futbol hem de pensar tots els nens que juguen, que tenen equips...
No, però jo dic que a nivell de colles, de, és a dir, no, fins i tot no et diré ni de lligues ni de competició, sinó de jugar per jugar, deu ser el més jugat de llarg.
Sí, sí.
Allò,
sí,
el decadem, va, anem
sí,
a...
Sí, segurament.
No... Sí, pots quedar per fer una patxanga de futbol sala, però com diu el Bermúdez, necessites 10 tios, veure si no plou, el pàdel encara tens l'opció de cobert en segons quin lloc.
Sí.
No, i a més, mira, el meu pare, per exemple, que va començar jugant a squash, deia que, hòstia, que l'esport em maltracta una mica, allò de picar i d'estar... I tenia molts dolors i això... després va passar a tenis i encara era massa agressiu per ell i fins i tot va arribar al pàdel. És un dels esports que et tracta bastant bé, diguéssim, pel que fa a lesions, eh? Que evidentment hi ha coses amb els braços i amb els colzes i coses per l'estil, sí. Però és un esport que et tracta bastant bé.
Sí, si no forces molt la màquina, o sigui, si no et passes de la ratlla, et tracta bé, estic d'acord.
Sí, de fet, en el circuit no veiem grans baixes al llarg d'un any.
No hi ha baixes, no hi ha baixes sovint. I fixa't que aquesta temporada, en el cas del circuit masculí, hi ha hagut dos circuits en un, gairebé. El de la Federació Internacional i el de World Padel Tour. Vull dir que han jugat, crec que són 20 els de World Padel Tour, i amb els altres, doncs, no sé si han estat 30 tornejos.
També et diré, el pàdel professional no té res a veure amb el pàdel
amateur. No.
Vull dir, no. Jo veig vídeos d'aquests que em surten a l'Instagram i penso, però què estan fent?
Clar, aquests en Xavi li agraden.
Juguen al pinball.
Els puntos del siglo.
Els puntos del siglo. Puig des d'un aficionat.
Cada torneig n'hi ha tres de puntos del siglo al pàdel.
Però avui has al·lucinat amb l'Ebron i Galant, eh?
Bueno, és que és un altre nivell.
No, vull dir...
Tots juguen molt bé, però he mirat una estona avui i quan han volgut han dit, venga, va, que és hora de dinar, o això ho hem de solucionar per la via ràpida, i era un espectacle veure allò.
Sí. Hi ha hagut, crec que en els dos últims jocs, hi ha hagut tres cops per sota les cames, i d'esquena als rivals, per entendre'ns. O sigui.
Tu veus un partit d'amateur, i sempre hi ha el típic que està intentant treure-la per tres, com molt obsessionat, i l'únic que fa és estar a punt de matar el rival.
Si ho intenta.
Sí.
Perquè demà és impossible, no?, que coincideixi la final del Mundial amb alguna final de pàdel.
No, és impossible, no.
S'hauria d'allargar molt les dues.
Mira, jo us posaré l'exemple del torneig de València el mes de juliol, que les dues finals van anar al tie-break del tercer set, això és molt difícil, eh?, i va acabar gairebé a les 5 de la tarda.
Que avui la primera ha durat 3 hores, gairebé.
No ho descartis, Molló?
Confiem que no sigui així.
Home, esperem que no.
I de fet, en la final hi haurà segon argentí. Guanyi qui guanyi la segona semifinal, perquè
així,
ja...
Així ja ho podem descartar, del tot.
Aquest sí que el es
retira. Es retira per lesió, ara que veiem que no n'hi ha moltes.
La 4, pa casa. Me rompí. Sí.
Ai, sí. 25 i mitja aquí al Johan Cruyff. Continuem sense gols. Hi ha hagut, per cert, una rematada també des de fora a l'àrea de Xus Alba, que ha atrapat Irazusta. Ara ho prova el Barça Atlètic. La centrada, remata Carbonella cap, però molt tou. Ha impactat bé amb la pilota a les mans del porter del Real Unión. El Barça Atlètic ho està intentant, sobretot des de fora de l'àrea. Ho ha provat Barberà, ho ha provat Xus Alba, també Luis Micru, de moment, amb poca efectivitat. És una cosa que... jo considero estranya, és que aquest equip només ha marcat 15 gols aquesta temporada i el Barça Atlètic, en aquesta categoria a més, acostuma a ser dels equips més golejadors de la categoria.
Sí, fer una mitja d'un gol per partit és bastant fluix.
I és dels equips menys golejadors, de fet, traient 3 dels 4 que estan en descens, pràcticament està gairebé amb els mateixos registres que els equips que ara mateix ocupen les 4 últimes places, i és, a mi em sorprèn, però també crec que a l'equip a dalt li falta un punt de talent, és a dir, Barberà, que és el màxim golejador, porta 4 gols, però Barberà començava la temporada al juvenil A.
Sí, no?
I jo crec que a dalt falta, crec que s'esperava molt d'Ilias i no té massa continuïtat. Luis Micruz, Juanda, són futbolistes que sí que destaquen en l'1 contra 1, però jo crec que li falta un punt de talent a dalt. Hi haurà la primera targeta groga del partit per Marc Casador, per aturar una contra, per mi clara, en el sentit que l'únic que volia Marc Casador sense opció de jugar la pilota era frenar el contracop del Real Unión.
Sí, havia quedat molt exposat i ha fet la falta que havia de fer, diguéssim, la típica groga que potser perquè estem un pèl massa d'hora, potser és un pèl massa d'hora per fer-la, però és la típica que, bueno, la fas més que res per evitar sorpreses.
A la Supercopa Ibèrica, en aquesta segona semifinal, continua la sorpresa. El Barça està perdent de 4, 14-18. Queden encara 5 minuts per arribar al descans, queda molt de temps, però és sorprenent aquest inici de partit. Ara es col·loca 3 al Barça. 18 gols han encaixat al conjunt blaurana en 25 minuts, atacant l'equip de l'Sporting. 3 avall, el Barça 15-18.
A segona, el descans dels dos partits que teníem en marxa des de 6:45, Molló.
Sí, tenim aquests dos partits al descans, el Cartagena Racing, de moment el tenim amb 0-2, favorable al Racing, i també victòria visitant en l'altre partit, Villarreal B0, Las Palmas 1. Això sí, l'equip de Pini juga amb 10 homes, des del minut 15 per l'expulsió vermella directa d'Enfolú. De fet, encara té més mèrit aquesta victòria amb l'expulsió al minut 15, al 28 ha marcat Marc Cardona el gol de moment dels canaris.
A les 9, Oviedo Sporting, el Carlos Tartiere. Ataca Fabio Blanco per la banda esquerra, posa una pilota interessant al centre per Carbonell, la deixa amb el pit, obertura a la dreta per Álvaro Núñez, de centrada, refusa amb el cap ben col·locat un jugador del Real Unión, la torna a tenir Carbonell, ara ha fet unes quantes passes enrere l'equip rival, Albert?
Sí, bé, de veritat és que el Barça està imposant-se majorment quan té la pilota i l'aguanta i és capaç de tocar tres quarts, però és això, és el que dèiem, li falta aquesta última passada, fins i tot.
De fet, era una de les qüestions que a la prèvia remarcava Rafa Márquez, que l'equip havia de ser més clarivident, no?, de...